més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Que el màxim golejador del Sabadell, després del primer mes de competició a Primera Federació, seria un migcampista que en l'estrena va ser suplent i va gaudir de pocs minuts, Joanet, és sorprenent. Que un futbolista que ha fet en tota la seva carrera 3 gols de sobte, en marqui 2 en 2 desplaçaments seguits, i fins i tot en tingui més per poder ampliar el seu compte golejador, també. I ja ni us explico que el tercer graó del futbol espanyol, l'anomenat virus FIFA, esquitxi també de ple al centre d'esports, enduent-se aquest sorprenent pitxitxi de les primeres 4 jornades en clau arlequinada durant 10 dies al Marroc per jugar 2 amistosos amb la seva selecció, la de Guinea Equatorial. Sembla que l'Ensilang Nacional està condemnat a teixir ponts, a tenir vincles directes amb el Sabadell al llarg de les seves carreres futbolístiques, exarlequinats com els germans Juvenal i Alberto Ejogo Uono, el porter Aitor Embela o John Cuyami han defensat les dues samarretes. Ara també Joanet. El perdrem aquesta setmana i veurem si arriba i com arriba per Logroño la setmana que ve. I al març, nova finestra de seleccions. Ens hi haurem d'acostumar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De seguida l'escoltem. Abans saludem el Toni González a les vies de so. És dimarts 20 de setembre.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa, per exemple, que avui arrenca la Lliga Catalana per equips d'ACB de bàsquet masculí. Ho fa a Tarragona. A 6:45, el vigent campió, el Baxi Manresa, obre el foc jugant contra el Joventut. La primera semifinal, a les 9, la segona, Barça-Girona. La final d'aquest primer títol oficial del curs serà demà. La Real Sociedad s'estrena avui a la Champions de futbol femení. L'equip de la catalana Natàlia Arroyo rep a partir de les 7 el Bayern de Munic a l'anada de la segona ronda prèvia. I a falta de confirmació oficial, Mitchell serà el nou entrenador de l'Olympiacos del Pireu. De fet, ja és a Atenas, un club en el qual ja va guanyar 2 lligues i també una copa a Grècia. Aquest 20 de setembre aquí a casa ens deixa tot això.
Què es comenta a la recepció?
Avui ens visitaran els germans Cabanes. També xerrarem amb Joanet, convocat amb Guinea Equatorial, segona catalana, divisió d'honor juvenil, futbol sala o el balanç de la seva victòria sub-23 a l'europeu de duatló de Marta Romance.
L'actualitat de la Primera Federació.
Entre les 4 opcions del millor gol de la jornada, la federació proposa 2 del grup del Sabadell, el d'Imanol Sarriegui, de la SDL, el derbi logroñés, i el de Pablo Hernández del Castellón, davant del Bilbao Atlètic. No apareixen ni el de Joanet ni el d'Alcaina a l'Alcoyano Sabadell. A l'altre grup, el Ceuta, ja té nou entrenador. José Juan Romero afrontarà la seva segona etapa al club Caballa. Supleix Chus Trujillo després de fer el 0-12, 4 derrotes consecutives. És el primer canvi en guany a les banquetes de la categoria. I, per cert, Gols Media anuncia els nominats pels seus premis de l'últim any a segona ref. Entre els candidats a millor jugador, Cristian Dieste, el davanter, ara del Sabadell, aleshores al Tarazona. Competeix amb Kevin Carlos, del Huesca B, i amb Villahermosa, de l'Espanyol B.
La notícia curiosa.
No serà una, seran dues. La primera, utilitza fast food com a combustible i Kilian Jornet veu la seva gesta com una autèntica bogeria. El lituà Alexander Sorokin ha batut la seva plusmarca d'ultrafons en l'europeu en ruta, recorrent, atenció, gairebé 320 quilòmetres, quasi 8 maratons, en 24 hores, a 4,30 cada 1.000 metres. Aquesta animalada la llegim al web del diari AS. I després està el tema que veiem al Marca. Un narrador perd totalment els papers a la divisió d'honor plata masculina d'handbol.
A l'ordenarín, a la cara! ¡Eso es a la cara! ¡Eso es a la cara! ¡Qué vergüenza de arbitraje! ¡Qué vergüenza de arbitraje! ¡Eso es a la cara! ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Vete a la mierda!
El xut és de l'extrem del Barça B, Pablo Urdangarín, sí, el fill d'Iñaki Urdangarín, i el narrador, el de l'estreaming del mateix club, del Puerto Sagunto. De fet, com a curiositat, si aneu a la Federació Espanyola d'Handbol, trobeu aquest streaming, o sigui, la mateixa federació oferia aquesta retransmissió una mica parcial, tot i que és veritat que tenia raó, que era un error arbitral, per ser el Puerto Sagunto, i en aquesta acció el veiem jugar un ex de l'OAR, les últimes campanyes, Nil Montserrat.
De quin partit no estarem pendents?
Tres partits que comencen d'aquí a 20 minuts a la jornada 16 de la Superliga xinesa. Dalian Pro contra Hebei, Henan Chongshan contra Shanghai Port o Wuhan contra Shenzhen.
I a les xarxes socials.
També curiós, Eudald Vergés, al lateral esquerre del Sabadell, caçant Pokémons en el seu dia de descans. Ahir, que no hi havia entrenament, ho podeu veure a les seves stories d'Instagram.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem amb atletisme i waterpolo. Aquest sumari, Helena Congost i Marta Recio avui bufen espelmes.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Oh, na, na, eh.
Deu minuts clavats per sobre de la una, diria que ni tan sols a Stadium Gal l'any 2009, en aquell famós Real Unión de Irún, centre d'esport Sabadell, la pèrdua de papers va ser tan heavy com aquesta, ni molt menys. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Vols agafar punts o no?
El dubte ofent. A veure, que jo sàpiga, no he perdut mai els papers, ni la meitat de... Anava a dir aquest company, no tinc molt clar la seva condició.
És del Puerto Sagunto, no sé.
De narrador, sí, evidentment, perquè al final acaba narrant. De periodista ja no ho tinc tan clar.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, bueno, és bèstia, eh?
Al final el que passa és això, els clubs, obligats o no, estan apostant molts per fer les transmissions, alguns perquè les federacions els obliguen.
En el cas de l'handbol és així, eh?
Acaben buscant un narrador, ja no de casa pel fet de que sigui seguidor no del club, sinó de casa perquè pertany directament al club, i bé, doncs això, passen aquestes cosetes de tant en tant.
Haurem de preguntar-li al Nil Montserrat, jugador del Puerto Sagunto, a veure si s'ha calmat o no una mica el narrador. Per cert, el partit acaba amb empat al final entre l'equip valencià i el filial del Barcelona. Va, anem a parlar una mica del centre d'esports. Avui tornada a la feina, tot i que encara no han entrenat, perquè per allò de l'hora d'arribada del COI i per tenir el màxim de temps possible, Gabri va donar descans ahir directament i avui no entrenen, Sergi, fins a d'aquí a 3 horetes mal comptades, a les 4.
A les 4 de la tarda està programat aquest primer entrenament de la setmana, que a més avui es farà, o aquesta setmana, serà alternant les instal·lacions de l'Olímpia, és el cas d'avui i de demà, per exemple, amb l'estadi de la nova Creu Alta. Continua sense trepitjar-se Sant Oleguer. Aquesta setmana tampoc no es trepitja el centre del rendiment, per tant, quedarà tot a casa, per dir-ho així. Insisteixo, avui a les 4, a l'Olímpia, és a la sessió preparatòria.
Segur que no li importa que ho comentem, i així ja rematem el tema Puerto Sagunto. Nil Montserrat dient si es valia part de... Hem sortit de tot arreu, sí. De fet, fins i tot aquí hem parlat una mica del tema. Virus FIFA, va, que aquesta feia temps que no la teníem. Hem tingut jugadors que han estat internacionals en diferents moments de la seva carrera, potser no aquí a Sabadell, però sí ho havien estat en el passat. Recordo, per exemple, Nabil Baja en el seu dia amb el Marroc, Juvenal Ejogo, sobretot, amb Guinea Equatorial. De fet, el vincle, com dèiem, en començar, de l'Enzilang amb el Sabadell, és que ja són jugadors que havien estat amb el Sabadell B, com Aitor Embela, el porter, jugadors com Alberto Ejogo, que en la seva etapa a Sabadell no era internacional, però que ho va acabar sent després, el mateix Juve, que sí que més d'una i de dues vegades havia marxat, i de fet és el segon jugador de tota la història de Guinea Equatorial amb més partits, només per un el superen, un parell de companys, i és el segon màxim golejador també. Per cert, sabries dir-me quin és el que més gols ha fet, a part de Juvenal, amb Guinea Equatorial?
No.
És rival del Sabadell, aquesta temporada.
Ni idea.
Emilio Nsue.
Ah.
A Intercity.
Home, anys en té, per haver estat el màxim golejador, perquè recordem que és un dels veterans del grup, encara que en Sònia a molt jove, és que fa molts anys que corre per aquí, però bé, ara Intercity, com dius.
I tot això ho dic perquè Intercity o el Murcia amb Pablo Ganet no surten esquitxats d'aquest virus FIFA perquè els seus jugadors equatoguineans no han entrat a la convocatòria. En canvi, Joanet López Eló, el futbolista, el Pichichi, de fet, del Sabadell ara mateix, el perdem durant un partit i veurem si dos.
Sí, segur el partit de diumenge contra el Calahorra, aquest és evident que se'l perd. Queda pendent veure si també es perdrà o no el desplaçament a Logroño de la setmana que ve per jugar contra la UD, contra la Unió Deportiva. Insistim per això, perquè té partit dimarts. De fet, aquesta convocatòria al Marroc, que és on es troba ja Joanet, és per jugar dos amistosos amb la seva selecció, divendres davant Ruanda i dimarts de la setmana que ve davant de Togo. Doncs això, caldrà veure si arribant el mateix dimarts, jo ho veig un pèl justet el tema, l'haurien d'alliberar d'aquest segon amistós, o si no arribarà dimecres. Arribant dimecres, home, té opcions de viatjar a Logroño? Sí, sí. Complicat? Sí, perquè veurem el cansament, els minuts que hagi acumulat o no Joanet al llarg d'aquests compromisos. Ara hem de parlar de que no anava convocat des del 2 de juny. No havia tingut compromisos amb la selecció de Guinea Equatorial al bo de Joanet fins a aquella derrota 4-0 davant de Tunísia. Hem de dir que serà la seva sisena i setena corresponentment a partits internacionals, fins ara en porta 5. No se li ha donat massa bé. El cert és que la selecció de Guinea Equatorial en general li costa, no. I això que va tenir una època
no ha tingut mala ratxa últimament,
classificacions a Copa d'Àfrica i etc, però clar,
és que de 5 partits 3 els ha jugat contra Tunísia, que és un dels grans del continent.
Correcte, i això ha portat doncs que el balanç sigui de 4 derrotes i un empat, amb Joanet vestint en aquest cas la samarreta de Guinea. Això és el que ara mateix l'afecta. Ja ens anirem després al mes de març, on els compromisos ja no serien amistosos. Llavors estaríem parlant de partits classificatoris per la Copa d'Àfrica davant de Botswana, però, insistim, ara doncs, el mal de cap inicial que té el centre d'esport Sabadell amb Joanet és que no jugarà diumenge contra el Calahorra, i és dubte, mantindrem l'interrogant, veurem amb tots aquests elements com torna, quan torna, físicament, etc etc. I suposant, i esperant i desitjant que no tingui cap mena de lesió ni de molèstia, si pot arribar o no per ser de la partida al Nou a les Gaunes.
Després l'escoltarem i ens explicarà ell mateix quin és el pla de viatge, perquè ens fem una miqueta la idea de com pot tenir de carregades les cames a hores d'ara, en les seves primeres hores amb la selecció de Guinea Equatorial a Casablanca, que és on està concentrat. Però vaja, abans de tot això, ja que citàvem a Juvenal Itjogo, sabadellenc, i a la vegada segurament, si no el millor, un dels millors jugadors de tota la història de Guinea Equatorial. De fet, va ser director general després de la mateixa Federació Equatoguineana de Futbol. O sigui que al final ha fet diferents funcions i és una mica l'estandard, la referència pel futbol d'allà. Per tant, teníem molt a la vora algú perquè ens parlés del que significa anar-hi, del que pot significar per Joanet, ara que, com deies, només porta 5 partits com a internacional, poder anar amb la selecció. Recordem, no on ha nascut, perquè ell és nascut a Lleida, però sí dels seus orígens familiars.
Sí, i vam aprofitar, de fet, res, fa ni dues setmanes que Juvenal va ser el comentarista del Sabadell Cornellà, que va ser a l'estadi, que va ser a la cabina amb nosaltres, i aprofitant aquesta avinentesa, intuint ja, i més o menys amb informació oficiosa, que Joanet entraria en aquesta convocatòria, se li va preguntar una miqueta per l'origen de les convocatòries, per aquest aterratge de Joanet López dins del que és l'organigrama de la selecció, i això és el que deia Juvenal de Joanet i de les seves primeres vegades amb la selecció africana.
Va pujar el primer equip de Lleida, va tenir una entrada al primer equip així una mica fulgurant, perquè va aconseguir marcar dos o tres gols així molt seguits, just quan debutava, i ràpidament pues, ja des de la direcció esportiva de la selecció de Guinea pues, es van posar mans a l'obra per intentar reclutar-lo, no? I la veritat és que bueno, és un jugador molt, molt ràpid, habilidós, de cara a porteria pues, va bé també. Jo crec que són jugadors d'atac que és important que agafin confiança, que tinguin bagatge i esperem bueno, que comenci a marcar gols sobretot decisius pel Sabadell.
Ho està fent? De moment decisius no, perquè els dos són dues derrotes, però és el màxim golejador amb les seves dianes a Castelló primer i a Alcoi abans d'ahir després. Insisteixo en la idea, Ganet, un habitual a Guinea Equatorial, ha jugat els 4 partits que portem de primera federació amb el Real Murcia, per tant estaria disponible, 280 minuts, no va convocat, desconec també les raons. Emilio Nsue, d'Intercity, també rival del Sabadell, 239 minuts, ha jugat les 4 jornades també, no va convocat. Joanet López, del Sabadell, també ha jugat les 4, els minuts gairebé clavats, els mateixos per un minut amunt, un minut avall, que en Sue, ell sí que ha anat amb la Nzilang Nacional. Just abans de marxar amb ell, parlàvem al Collao del Coi, abans de fer un viatge bastant rocambolesc.
Joanes López, què tal, com estàs?
Bueno, ara mateix fos fotut el resultat. Una llàstima, però bueno, toca seguir. Pròxim partit a casa contra el Calahorra. Estic segur que l'equip farà un bon partit i aconseguirem els 3 punts.
Tinc un déjà vu ara mateix perquè destaco el paper individual de Joanet amb gol, que segurament no sigui el teu gran punt fort, però tornes a marcar per segona sortida consecutiva, però en canvi l'equip és veritat que amb unes sensacions molt millors, de menys fragilitat al darrere, o com a mínim d'haver entrat molt millor la segona meitat, d'arribar més en el tram final i estar vius en el partit en tot moment, però també una derrota igual que Castelló.
Sí, crec que la primera part ens ha costat una mica entrar al partit. És un camp complicat, l'afició apreta, un camp petit, on costa fer el nostre joc, bueno, el que ens agrada fer nosaltres, però és el que dius tu, la segona part hem sortit bastant bé, crec que després del gol l'equip estava bastant bé, arribant a dalt, tot el que no hem aconseguit durant la primera part, i justament quan estem millor ha vingut el segon gol i bueno, després ho he intentat, però ha costat molt i bueno, al final la derrota i no hem pogut fer res més.
Tots just portem un mes de competició, però també fent el símil, quan millor veiem des de fora Joanet, ara se'ns en va amb la selecció, que deia, ara li preguntàvem al míster i deia, per ell ha de ser un premi, o sigui, al final se'n va a jugar amb la selecció d'origen de la seva família a partits internacionals, però talla una mica el ritme, no? Com a mínim és com desconnectar, anar amb l'Enzilac Nacional i després tornar.
Sí, la veritat que, bueno, per una part és clar que m'agradaria quedar-me aquí, però també per l'altra és el que diu el míster, és un premi per mi poder disputar partits en la selecció, són oportunitats que no puc deixar escapar i, bueno, estic segur que hi haurà un altre jugador que farà perfecte la meva posició, no tinc cap dubte, i quan torni pues a intentar tornar a jugar com estic fent ara, bueno, ho va millorar.
Els jugadors de primera divisió això tenen molt més per la mà, perquè fins i tot les finestres provoquen que s'aturi la Lliga. En el cas de la primera federació o la segona l'any passat, és una mica estrany mentalment, suposo, per tu haver d'estar desconnectant i connectant tota l'estona, no? Perquè ara marxeu, arribareu de matinada a Sabadell, crec que te'n vas, això s'està gravant just després del partit, demà ja amb la selecció, si no m'equivoco, o sigui que al final és com, a part de logísticament un bon cacau, ara amb la selecció el teu equip continua jugant.
Sí, és complicat el que dius tu, o sigui, arribem a les 4 o 5, a les 8 marxo, però bueno, és el que toca, a descansar bé el que puga i ja està, sí.
Ja com a curiositat, quin és el pla de viatge? Perquè suposo que serà també d'aquells complicats, o no?
Sí, bueno, arribem a les 4 a Sabadell, vaig a Barcelona, que em quedo a casa d'un company a dormir, a les 8 surto amb AVE fins a Madrid i a les 3 tinc el vol cap a Marroc. I a partir d'allí ja intento descansar al màxim i divendres amb la selecció tenim partit. I al màxim.
I com afrontes també aquesta finestra amb la selecció? L'altre dia teníem a Juvenal Ejogo Uono, un altre jugador en el seu dia, capità del Sabadell, i pràcticament tot a Guinea Equatorial, i ens parlava una miqueta també d'aquest fet d'anar combinant una cosa amb l'altra. Si ja no et pregunto pel Sabadell, sinó per la selecció, com afrontes aquest partit?
Pues amb moltes ganes, sempre que la selecció em crida per anar a disputar partits és un honor per mi i aprofitar les màximes oportunitats que me donin allí el míster i al màxim, amb moltes ganes de sortir a jugar al camp amb la selecció del meu país.
La tornada quan està prevista?
La tornada està prevista pel 28 a la tarda-nit. A la tarda-nit, que crec que és dimecres, sí, perquè dimarts tenim partit, l'últim partit, i estic mirant d'intentar tornar el 27 el abans possible, però crec que hi ha una vaga de controladors i serà complicat. Llavors tornaré segurament el 28. El 28 arribo aquí a Sabadell.
Per tant, estaríem parlant de perdre'ns un segur, segurament el segon també, per allò de no haver entrenat, el viatge i fins i tot la càrrega d'acumulació de partits, no?
Bueno, jo vindré i si me fiquen, em fiquen, però això és decisió del míster. Jo al final no hi puc fer res. Ja veurem.
Seria, i amb això remato, si acaba jugant, la possibilitat de fer el tercer gol fora de casa en 3 desplaçaments consecutius, que com a sènior jo crec que no ho has fet mai, no?
No, mai. De fet, crec que és el primer cop que faig dos gols en una temporada en partits de Lliga. Però bueno, també et dic que prefereixo no marcar i que l'equip guanyi, perquè cada cop que marco l'equip perd, bueno, de moment. així que ja veurem el que passa.
Doncs aquesta ratxa la trencarem segur. Arribarà el dia que t'entrevistaré i que no serà dient-me que estic content per una banda però per l'altra hem perdut. Joanet, que vagi molt bé amb la selecció ara. Gràcies. I que tornis el millor possible, com deies abans, aquesta versió o una mica més.
Sí, esperem que sí. Moltes gràcies.
Joanet López Elo, insisteixo, des de fa unes hores convocat a Casablanca amb la selecció de Guinea Equatorial. Citàvem la roda de premsa de Gabri també abans d'ahir al Collao. Sergi, allà ja deia el de Sallent. Home, sabíem aquesta circumstància quan el van fitxar perquè ja l'havia, entre cometes, petit en el Lleida. Recordem que venen de coincidir al Camp d'Esports tots dos i al final que és un premi per ell, que gaudeixi, no?
Sí, és un premi per gaudir. Evidentment és un contratemps per l'equip perquè al final, insistim, ara perds un dels jugadors més en forma, com a mínim en quant a minuts, en quant a rendiment i en quant a gols. És una evidència, però al final és un peatge que, malauradament, des de la perspectiva Sabadell s'ha de saber pagar perquè ja venia dins de l'acord, ja venia dins del contracte. Pensant precisament en aquesta baixa d'un o dos partits, amb aquest interrogant del segon, la veritat és que vam trobar un Gabri que tampoc estava excessivament preocupat. Sí que li donava importància a perdre un jugador de les característiques de Joanet, però li posava bona cara al contratemps. En aquest sentit, també parlant d'aquells que tindran oportunitats, altres jugadors de la plantilla que potser amb Joanet estan quedant una mica en segon pla i que ara poden tenir aquest moment també per reivindicar-se.
Va a la selecció, disfrutar d'ell, felicitar-lo i que entri un altre i que ho faci igual de bé, igual de que no ha jugat avui, pot ser una alternativa la setmana que ve, Estats, Montero, bueno, jo crec que ara és l'oportunitat d'aquests jugadors de que, bueno, Joanet estava bé, per tant ha jugat, ara no està, doncs pues, anem a aprofitar aquesta oportunitat i a veure aquesta setmana qui li donarem.
Per mi, Sergi, i no sé si coincidiràs o no, no és casual que esmenti a Montero. Em refereixo a que portem un cert debat de per què no juga, per què no té oportunitats, etc. I ell no sé si jugarà o no, si li donarà minuts o no, però és com un toc d'atenció de dir, ep, doncs ara que falta un, a veure si té minuts i se'ls guanya.
Sí, també d'alguna manera, si sí, el missatge que segur que arriba al jugador, que estigui especialment en alerta, també per aquestes setmanes, sobretot per aquesta primera, que és segura la baixa del Lleidatà, per poder-se, com dèiem, en un sentit reivindicar-se, en l'altre poder acabar de guanyar-se aquesta oportunitat, que de moment, hem de recordar, és l'únic jugador de primera plantilla que encara no ha tingut cap minut en els que portem disputats de Lliga Oficial. Per tant, veurem.
Avui entrenament per la tarda, com dèiem, d'aquí a dues hores i mitja, a Olímpia a les 4. Recordem que l'horari és un pèl diferent del que estem acostumats aquesta setmana.
Sí, 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 ja ho explicaves abans. Demà, de nou a Olímpia, aquesta segona sessió preparatòria de la setmana, aquesta sí ja en horari matinal. A partir d'aquí, dijous aniran a l'estadi de la Nova Creu Alta, divendres un altre cop a l'Olímpia i dissabte, últim entrenament de nou en el Temple. I tot pensant en aquesta cinquena jornada, la que ens portarà diumenge a rebre el Club Deportiu a Calahorra. Fa 21 anys que no succeeix això, per tant ens hem de remuntar a la primera temporada de Ràdio Sabadell per haver rebut el conjunt de La Rioja. Partit a més en horari matinal. Ahir ho parlàvem al Tribuna Preferent.
Esmorzar, no? Previ?
Esmorzar, ara, els que puguin. Ara. 12 del migdia partit, des de les 11:30, des de 11:45, a la sintonia de Ràdio Sabadell, amb tota la tribu del Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi. Vols el telèfon, per cert, del company de Sagunt, per veure si vols dir-li alguna cosa o no?
No, un consell, però estaria interessat en saber com va arribar a aquest punt d'èxtasi.
Fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més futbol, va. El juvenil A del centre d'esports continua recorrent un camí molt similar, però molt, al del primer equip, com a mínim pel que fa a la puntuació. Si a les tres primeres jornades el Sabadell de Gabri havia sumat 4 punts de 9 possibles, mateixos guarismes pel juvenil de Marc Nomen, que va estrenar el caseller de victòries davant del Huesca, Olímpia, guanyant per 2-0. El gran protagonista de la tarda va ser Denis Martínez, amb un doblet a la primera meitat.
Nosotros contra Ami Badalona sufrimos y tuvimos las nuestras, les ha tocado a ellos, que han tenido bastantes ocasiones, un par clarísimas como se ha podido ver, pero al final es lo que has dicho tú, que tener efectividad es súper importante y más en esta categoría, y pues nada, yo contento por los dos goles, pero ahora ya toca pensar en el siguiente próximo partido, que es Barcelona.
Amb aquest triomf, el Sabadell ja se situa a la part mitjana del grup 3 de la divisió d'honor juvenil i com a aspecte més positiu que les sensacions i els resultats han anat millorant jornada rere jornada. Es va començar amb la derrota contra l'Adam, li va seguir un empat d'orgull a Badalona i ara aquesta victòria contra un Huesca que encara no coneixia la derrota. Com a balanç d'aquest inici de Lliga, Nomen, el tècnic arlequinat, destaca l'ambició que ha demostrat la plantilla fins ara.
Una cosa que tenen molt bona aquests nanos és que tenen una mentalitat competitiva i són ambiciosos i volen guanyar els partits, i això també fa que en moments on no estàs tan bé o en el context de partit no és el que tu t'agradaria, doncs emergi aquesta mentalitat i això et faci ser capaç d'aguantar o de competir en moments on t'agradaria que el partit fos d'una altra manera, però en això no hem estat bé.
La divisió d'honor juvenil s'atura aquest cap de setmana i es reprendrà la setmana que ve amb un autèntic partidàs, com escoltàvem abans a Denis Martínez, entre el Barça i el Centre d'Esports de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Gairebé dos quarts de dues, de seguida waterpolo amb els germans Cabanes, abans més futbol, en aquest cas territorial, a segona catalana al Can Rull, Rómulo Tronchoni es va endur dissabte al derbi inaugural del subgrup 4B contra el Sabadell Nord, un partit que va tenir absolutament de tot. Gols, expulsions, tensió, nervis, intensitat i també aquesta remuntada apoteòsica dels locals amb el 2-1 definitiu en el minut 98. Els de José García Numoski van ser millors en línies generals, però al límit del descans Edgar va veure la vermella directa per una dura entrada. En el servei de la falta, més, Kevin del Corral va avançar els de David Campuzano. Tot i jugar en inferioritat, el Can Rull va intensificar el seu domini durant la segona meitat i va trobar el premi a 10 minuts pel final del temps reglamentari amb un gol de rebot de Lucho Suárez. A partir d'aquí, el desenllaç el podeu trobar en un vídeo al Twitter de Ràdio Sabadell amb aquesta darrera acció del partit. Un contracop que aturen en falta els de la zona nord, segona groga per l'infractor i una vermella directa per protestar. I com a la primera part, en aquest cas amb 10 contra 9, falta penjada a l'àrea i gol per fer esclatar la zona esportiva municipal de Can Rull. José García Numoski, l'entrenador local, posava veu a la celebració d'aquest 2-1.
Yo soy súper, súper tranquilo, súper... prácticamente casi no hablo aquí en el banquillo. Jamás, mira, ni el año pasado, ni el año del ascenso que subimos, carreras de estas de ir al córner... no las había hecho. Y hoy, pues mira, hoy he hecho dos del tirón y la verdad que muy contento.
L'autor de la rematada que va donar els tres punts els tres primers punts de la temporada del Can Rull va ser un noi de la casa, Javi Marcos, que havia entrat de refresc a la segona meitat i amb qui va parlar el Pau Vituri després del derbi.
Doncs estem al costat de l'heroi del Can Rull en aquesta primera jornada de Lliga, el derbi contra el Sabadell Nord, amb l'autor del gol al minut, no sé quin minut era, el 98, 99, vés a saber. Javi Marcos, què tal, com estàs?
Bé. La veritat, molt content.
Com ha estat aquest moment?
Molt excitant, no? Al final, doncs, marcar un gol a l'últim minut i donar-li la victòria, doncs, molt satisfactori.
Com has vist també la jugada? Perquè ha estat aquesta falta a l'últim moment, que el Sabadell Nord es queda amb dos menys.
No, sempre hem sigut superiors durant tot el partit. Hem tingut un home de menys, però no ha passat res. Hem continuat sent superiors i, doncs, el resultat ho marca. 2-1, victòria i ja està.
El partit que ha fet l'equip, déu-n'hi-do, perquè al final la primera part sí que és veritat que el tram final ja estàveu sent millors que el Sabadell Nord, però és que tota la segona part, amb un menys, hi heu estat bastant superiors.
Sí, molt content de l'equip, molt bon treball, i doncs ja està, molt contents. Poca cosa més a dir.
No sé quin és el secret, allò de... perquè ens comentaven des del Sabadell Nord durant la setmana que, clar, que el Can Rull és un equip que manté el bloc de la temporada passada, se us ha vist molt cohesionat, molt intensos també, com ho has vist?
Sí, no, molt bon treball de l'equip en general, els fitxatges doncs, també han treballat a un molt bon nivell, i doncs molt contents. És que no hi ha més res a dir, estem molt contents i poca cosa.
Des de la banqueta, per això, com ho heu viscut? Perquè també tu has entrat a la segona part i s'ha viscut molt intensament el partit.
Sí, molt intens, però és un derbi. Es viu tot molt intens i doncs ja està, és això.
Això t'anava a dir, perquè per ser una primera jornada de Lliga, déu-n'hi-do, també on heu posat el nivell, no?
Sí, molt alt.
L'última, Javi, també... és veritat que aquesta temporada és una mica atípica perquè hi ha dues fases i, per tant, són 20 partits. Clar, és que al final el marge d'error respecte a altres temporades és menys, és menor. Si voleu estar a dalt, suposo que no es pot fallar.
Sí, bueno, no hi ha problema. Seguirem treballant i seguirem donant el millor de nosaltres i estarem a dalt. No hi ha cap dubte.
Doncs, Javi, felicitats per aquest gol.
Moltes gràcies.
Hotel Suís.
L'altra cara de la moneda, evidentment, la del Sabadell Nord, que va tenir la victòria a prop i que es va quedar amb un pam de nas en l'últim moment. Campuzano, l'entrenador, admetia que el seu equip no havia donat la talla i que el Can Rull era el just vencedor.
No hemos sido en ningún momento superiores a ellos, ni con 11, ni con ellos inferioridad numérica. La verdad es que el equipo ha pecado de juventud, de valentía y de muchas cosas. Cuenta que ellos prácticamente con uno menos ganaban todos los duelos bien posicionados y nosotros estábamos muy, muy mal posicionados en el campo, no queríamos el balón, lo lanzábamos por lanzar. Bueno, la verdad es que merecida victoria del Can Rull.
I per la seva part, el tercer equip sabadellenc en discòrdia, el Tibidabo Torre Romeu, es va estrenar amb un empat a 2 al camp del Club Natació Terrassa gràcies a un gol també a les acaballes, en aquest cas de Toni Mesa. A la segona jornada, el Can Rull visitarà dissabte el San Juan Atlético de Montcada, mentre el Sabadell Nord i el Tibidabo jugaran diumenge a casa contra el San Lorenzo i el Ripollet, respectivament. Una aturada per a publicitat i donem la benvinguda, com toca, als germans Cabanes.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Comença una nova temporada. Però no tot és nou. Les desgràcies, malauradament, continuen sent ancestralment les mateixes. Les guerres a Europa, les crisis econòmiques, les crisis climàtiques, la sequera, el diluvi de pedres de gel des d'un cel fosc, en fi. Per fer front a la propaganda de la por, l'espia de Mahler, cada dimarts de 8 a 9 del vespre, els dimecres de 3 a 4 de la tarda i els dissabtes d'11 a 12 del matí, t'oferirem les eines musicals necessàries per aprendre a viure en el costat salvatge de la vida. Perquè, ja sabeu, la vida amb música sempre serà un bon viatge.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La millor exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família. Fira Sabadell. Només els dies 24 i 25 de setembre. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Quarts i mig de dues, moment de parlar de waterpolo aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell, en directe. Acabant de tornar, havia escrit jo de vacances, em corregia la Marta i em deia, alguns sí, altres no. Sergi Cabanes, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
En el teu cas, ha estat uns dies de vacances després d'haver jugat i guanyat una medalla a l'europeu de Split. La seva germana, la Marta, què tal, com estàs?
Hola, què tal, molt bé.
Col·legiada, àrbitre, també has estat a Split, però l'activitat no s'atura, no? Dèiem ara que la Copa Catalana la tenim aquí ja.
Sí, jo, bueno, avui tinc el primer partit de la temporada, que és Copa Catalana, al Mediterrani. Faig Mediterrani-Terrassa.
Que va bé també, perquè em deies ara que has d'anar a Romania per fer la prèvia de la Champions, sí. I per tant, si no, una mica de rodatge també, no?
Sí, en dues setmanes vaig a Romania, serà la meva segona experiència en Champions masculina, i la veritat és que supercontenta.
La curiositat i el motiu pel qual venen aquí, a part del seu rol habitual, és que els dos han estat en un campionat d'Europa, però clar, cadascú fent el seu rol, un com a waterpolista, amb la medalla de bronze, que per cert, llueixi de quina manera al costat de la de l'Helen i del Mundial, l'or que van aconseguir també just abans de l'europeu, del Sergi Cabanes amb la selecció espanyola i també amb les targetes, amb el xiulet, etc. de la Marta. Com ho heu portat, això d'estar els dos a Croàcia, cadascun fent el seu paper?
Bueno, realment no ens hem vist. Ens vam veure el primer dia.
Ni un dia, eh?
El primer dia a la PCR vam coincidir. que jo feia el meu primer partit i ells acabaven d'arribar perquè la competició femenina començava 2 dies abans i després anàvem parlant així una mica per WhatsApp, però clar, estem completament separats, no? O sigui, els equips estan en hotels diferents, àrbitres hotels diferents i els horaris doncs no coincideixen. Jo anava a veure tots els partits, eh? Però ell, bueno, pues estava jugant.
Clar, les rutines suposo que són molt diferents, no, Sergi? En el vostre cas, entre entrenaments i demés, si a sobre no esteu en el mateix hotel i tal, és molt estrany. Està a Croàcia, sabeu que està a la piscina, però gairebé no us veieu.
Sí, no, és complicat. Al final, ja per com són els horaris i tot, tens tot el dia ocupat. I si a més estàs lluny, has d'agafar hores que potser són de descans i això, i bueno, és complicat.
Hi ha algun codi ètic? Clar, evidentment, xiular la selecció espanyola, no. Però en una lligueta, per exemple, la Marta Cabanes pot xiular un partit d'algun rival directe de la selecció espanyola on hi és el seu germà? No hi ha cap normativa que ho impedeixi? O com està el tema?
A veure, nosaltres com a àrbitres el que tenim és que hi ha certs clubs que no podem pitar. Els clubs que no podem pitar són els clubs on tenim algun tipus d'implicació, ja sigui familiar o perquè tenim una implicació directa, perquè estiguem a la junta o perquè siguem socis una mica proactius. Llavors, jo l'únic, o sigui, aquí a la Lliga Espanyola l'únic és els partits on juga el Sergi, doncs no els pito, però ja està.
I en l'europeu això no hi ha cap norma que digui no pots xiular en el grup d'Espanya, per exemple?
Bueno, a l'europeu sí. O sigui, en competicions internacionals tu vas com a àrbitre d'un país i llavors tu no pots pitar ni el teu país, ni els partits de grup on participa el teu país, ni els partits de creuament que després tindran interferència amb el teu país.
O sigui que sí que està controlat llavors. Sí. Clar, veiem moltes vegades dos germans en un mateix equip. I, de fet, amb el Víctor ha passat, amb el vostre altre germà, en el mateix Astralpool Natació Sabadell. El tema un germà àrbitre, o àrbitre en aquest cas, i l'altre waterpolista o jugador, això no és tan comú, no és tan habitual.
No és habitual. No et sabria tirar dades ni res, però no crec que sigui...
No coneixeu cap altre cas, cap família.
De fet, a la Lliga cap. I el que jo, per exemple, m'he trobat fora és que sí que hi ha germans que els dos són àrbitres, però, o que els dos són jugadors, però no s'ha trobat cap cas que sigui com nosaltres, no? Que un és germà que juga i l'altre arbitre.
I encara que sigui un amistós, no hi ha hagut cap moment en el que un hagi xiulat a l'altre o no?
Bueno, algun partit d'entreno, no? Jo crec.
Sí, partits d'entreno, sí.
Sí, però jo vaig decidir deixar-ho de fer.
Per les protestes del germà? O
bueno, no, perquè al final, en els partits d'entreno, a tots ens serveixen, no? Ells entrenen, jo també entreno, perquè els àrbits també hem d'entrenar, I no sé, jo, la protesta reiterada o el fet de que a vegades s'excedeixen de confiança, no?, perquè ets la germana d'A, doncs no era molt agradable.
El que sí que queda clar és que ve de casa el vostre vincle amb l'aigua, perquè sí. Tu eres nedadora en el seu dia, el Víctor, l'altre germà, com deia, waterpolista, o sigui que això ho heu mamat sí. Des de petits.
Sí. Bueno, jo també vaig jugar, i, o sigui, vaig ser nedadora, després vaig estar un any al Sabadell i vaig anar a jugar a Terrassa.
Pau Ituri, t'incorporo aquí a la taula. Déu-n'hi-do, com està això? Com estàs?
Bé, escoltant aquí amb molta atenció, sí.
Quin estiu que han viscut, a casa dels Cabanes.
Bé, ara comentàvem amb el Sergi, que el Sergi ens ha portat aquí les 3 medalles, però falta una, a més. Que
la Lliga Mundial, no faltaria?
Falta el bronze de la Lliga Mundial. Evidentment, hi ha l'or de l'Eurocup, que no ha estat a l'estiu com a tal, però va ser la primera i molt especial, perquè és la de clubs, la del Club Natació Sabadell, i la resta són amb la selecció. Evidentment, també el Mundial. No sé si, clar, no sé si el Sergi, si hagués de triar una de les quatre, seria difícil, eh?
Jo tinc una aposta, no sé.
Sincerament, no, crec que no és tan difícil, o sigui...
Estic entre dues, eh?
A veure si agafo la que toca. Sí, no? És aquesta, no? El Mundial de la selecció.
Jo faria el comodí del 50% i em quedaria amb la del Mundial i la de l'Eurocup.
Sí.
Al final és un any per això, per demostrar que el waterpolo de casa nostra està a un nivell altíssim, no? O sigui, per clubs, per seleccions, miris cap a on miris.
Sí.
Nois,
sí,
noies...
Portem ja uns anys així, des del 2018, que s'estan fent molt bé les coses, tant a casa com a selecció, i llavors és per mirar-ho amb bons ulls i veure què s'està apostant i sentir goig.
En el cas de la selecció, Pau, és que a més hi ha hagut com un relleu generacional i tot i així és que sembla que han acabat de consolidar-se al més alt del panorama internacional com a seleccions.
Jo crec que faltava un estiu com aquest, després de tants anys xutant el pal, millor dit, amb tantes plates europees, mundials, crec que feia falta un estiu com aquest, que l'estil li devia a la selecció. Evidentment hi ha aquest bronze també de l'europeu, però crec que tots recordem també el desenllaç del Mundial, que és que va ser apoteòsic, amb aquella tanda de penals contra Itàlia, amb l'Edu aturant el penal decisiu. Crec que és el zènit, no, d'aquesta generació. No sé, el Sergi evidentment també ens ho dirà.
Bueno, o sigui, no puc estar més d'acord de tu. O sigui, la sensació d'aquella final en la que vas davant, igual t'entra la por de repetir històries que, bueno, doncs que hem perdut finals. I a sobre, no només això, sinó que un jugador com de casa, bueno, de casa, del nostre equip com és l'Edo, aturi l'últim xut de penal, llavors crec que no hi havia... O sigui, era perfecte. Saps?
És que, a més, Adri, recordo que a l'estiu vam quedar amb el Sergi al Media Day, que es feia el car de Sant Cugat, sí. I a més em deia, Sergi, aquella competició, que és que no tenia gens clar que acabaries fent l'equip. Em deies, és que crec que el seleccionador triarà l'Alberto Barroso. I acabes anant, i acabes guanyant l'or.
Sí, bueno, no. O sigui, al final, deuria segurament a l'entrenador sap el que necessita l'equip, i potser en aquell moment necessitava una mica més de muscle defensiu, no tan ofensiu perquè tenia el Blai, i llavors s'ha vist que en l'europeu sense el Blai i la seva capacitat golejadora ha necessitat a l'Alberto. Llavors, bueno, va sortir perfecte, va sortir rodó i bueno, sort que em va escollir.
El llistó està tan amunt per això que amb tota aquesta col·lecció de medalles, sent protagonista, com deia el Pau, que més d'una vegada en prèvia de Mundial o d'Europeu et trucava amb què, sí, no, perquè estan les prellistes que són més àmplies, ara el difícil a nivell col·lectiu, però també individualment, és consolidar-t'hi, no? De dir, vull formar part sempre d'aquesta selecció, d'aquest grup.
Sí, bueno, lo difícil i a vegades és la decisió fàcil, o sigui, tu ara ja saps del que ets capaç, del que pots aportar i del que esperen de tu, per tant ho tens molt més clar, tens els objectius més clars, ja t'ho han demanat i ho has fet, per tant l'únic que has de mentalitzar-te és de seguir al mateix nivell i de mantenir una mica l'excel·lència aquesta perquè et puguin seguir cridant.
En el teu cas, Marta, àrbitre internacional des de 2020, per tant, un parell d'anys, amb el premi, ho dèiem abans també, amb el palmarès de la Festa de l'Esport Sabadellenc, sí. Reconeixent aquesta tasca arbitral, que tampoc és massa comú, perquè al final estem parlant de medalles i això, clar, un àrbitre porta targetes, però tampoc li reconeixen moltes vegades aquesta tasca, és més desagraïda, no?
Bueno, nosaltres com a àrbitres ja sabem el rol que juguem, no? I és una mica passar desapercebuts. El millor que li pot passar a un àrbitre en el partit és que ningú se'n recordi d'ell, no? Això vol dir que no has fet res que la gent pugui després, pues, no sé, criticar, per exemple, no? Però sí, vaig fer el curs internacional 2020, el que passa que no vaig entrar a la llista seleccionable fins al 2021, perquè són anys naturals, no?
I això com, al final, com fas el pas de dir, perquè tu eres nedadora, waterpolista, en quin moment dius col·legiada?
Jo crec que deu haver persones que ho tenen molt vocacional, però jo crec que entres una mica al món de l'arbitratge per casualitat. Jo estava jugant al Terrassa i sabia per la universitat i tal que no podria dedicar-li molts més anys. Llavors, el ser àrbitre era una manera d'estar una mica, seguir vinculat al món. I ho vaig provar. I em va agradar, però ja fa uns anys que ho vaig provar.
I aquí estàs, a Croàcia fent europeus, a Romania, sí. Amb la Champions, o sigui, també a primer nivell. Quina família, Pau?
Sí, jo també, la veritat, no sé, Marta, com es porta això de... Sempre parlem en un esportista de la seva progressió, de la seva evolució, però un àrbitre, com viu que en els últims dos anys hagi viscut un ascens tan meteòric que cada cop passi a arbitrar competicions tan importants com aquestes?
Bueno, has d'estar sempre una mica amb els peus a terra, no? Perquè l'arbitratge normalment, o sigui, no sempre és maco. Cada vegada que vas a un partit poden passar-te mil històries i aprens de cada una de les situacions, no? I has de saber molt bé quan acaba un partit borrar tot el que t'ha passat per poder afrontar el següent partit des de zero. Llavors, jo la veritat és que estic molt contenta i em sento molt afortunada de tot el que he fet, perquè realment, o sigui, no només per ser àrbitre, sinó per ser àrbitre dona, perquè no hi ha molt poques dones, i jo crec que he obert moltes portes a les noves generacions, no? O sigui, he fet moltes coses per primera vegada, que com que som àrbitres mai són notícia, no? Però jo em sento molt orgullosa d'això. O sigui, em sento molt orgullosa de veure nenes jovenetes que vaig arbitrar amb elles a la Lliga Catalana, per exemple, i em diuen que es fixen en mi, no? És, bueno, no sé. És una satisfacció,
no?
Sí, és... molt gran.
I suposo que pel germà també.
Home, i tant.
Que al final és com una pionera a casa.
Quants més familiars estiguem aquí, millor.
A primer nivell, no va. Els Cabanes, no, la veritat és que estan a dalt de tot. T'has canviat, per cert, la foto de perfil. Mira que m'agradava l'advocat aquell que tenies de foto de perfil. D'on va sortir aquella foto? Ja per curiositat, perquè tenies una foto de perfil que era ben curiosa. O sigui...
Estem parlant de Twitter, no?
Sí, sí, de Twitter, de Twitter, de Twitter.
No, ara no sé, ara mateix no sé quina foto tinc.
Però la vas tenir una bona època,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. No, és el moment en el, potser en el que comences a estar una mica més en el foco, et comença a seguir una mica més gent important i llavors dius, bueno...
De manera més seriositat, això, no?
Exacte.
El aguacate para otro día, que... No, va, la veritat és que, Pau, ara ho reconeixem, amb el Sergi ens ho passem bé. Cada cop que el truquem sabem que és una trucada d'un esportista dels que parla clar i que et deixa sempre algun titular sucós.
Sí, s'agraeix també. En un món on no defugim dels tòpics, doncs s'agraeix també de vegades tenir això, honestedat i claredat en la resposta, sí, sí.
Doncs Sergi Cabana, Marta Cabanes, germans, acabeu de venir, com dèiem, fa res, 10 dies d'un europeu. Ens porteu aquí material de sobres per fer les fotografies que trobareu, per ser, a Ràdio Sabadell, a l'Instagram, al Twitter, en res, d'aquí a una estoneta, que ens alegra saber que aquí a la ciutat tenim esportistes, cadascú amb el seu diferent rol, però al més alt nivell, i que la carrera, això, acaba de començar, en el teu cas, com dèiem, amb un fotimer de medalles, però en seran moltes més, i en el teu, doncs, te'n vas cap a Romania a arbitrar Champions, és que no es pot dir res més, que continueu aquí amunt tantes temporades com fins ara.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sortim ara sí de la piscina, anem a les pistes de futbol sala mentre els Cabanes marxen encara donant-li voltes. El tema de la foto de perfil de Twitter, ni l'Escola Pia ni el mateix Club Natació Sabadell, però de futbol sala van poder començar la segona B amb victòria, però com a mínim els nedadors sí que van sumar un empat contra un dels favorits de la Lliga, la UD Eivissa Gas i Fred, empat a un al pavelló del Nord en un partit trepidant amb moltes ocasions pels dos equips, però que curiosament va acabar amb només un gol per banda. I un enfrontament que va deixar un contrast de sensacions en el club, veient el got mig ple, els eivissencs es van topar quatre cops amb la fusta i amb un espectacular Josep Maria Martínez sota pals del club, així que el punt es podria donar per bo. Però veient-lo mig buit, els d'Adri Sánchez anaven per davant en el marcador a 3 minuts del final. Per tot, el balanç que en fa el tècnic és positiu, però a mitges.
Nosaltres al final sempre sortim a guanyar els partits, amb la qual realment al nostre camp no estava a sumar un punt com una notícia positiva, però al final t'has de quedar amb les sensacions una mica també, no només amb el resultat, i la veritat que estem contents amb el joc fet. A partir d'aquí sí que és veritat que el fet de que ens hagin empatat a falta dos minuts, doncs et deixa un sabor agradós, però bé, això pot passar durant tota la Lliga, al final ells apreten molt, també hem tingut oportunitats en el joc de 5, nosaltres no l'havíem pogut veure, llavors és una mica un hàndicap que teníem avui perquè era el primer partit de Lliga, i ells a més al ser d'Eivissa havien fet pocs amistosos i havien vist poca cosa, només tres partits, i bé, sí, al final ens queda una mica un sabor agradós.
El gol del club, per cert, el va marcar un Quim Gassó, que també va completar una gran actuació en el seu debut en partit oficial amb la samarreta nedadora. Amb el primer golejador de la temporada va parlar el Sergi Parc.
Què tal, Quim? Bona tarda.
Bona tarda.
Llàstima, aquest 1-1, perquè la veritat és que el club ha fet un gran partit i en el teu cas personal, des de fora, la veritat és que crec que estaríem tots d'acord que ha sigut dels millors. Arriba el teu gol i semblava que els tres punts es podien quedar aquí i al final han empatat. Per això jo crec que el regust és més agre que dolç, no, al final?
Sí, bueno, moltes gràcies per el que has dit. Sí, jo crec que ha sigut una pena amb el gol als últims 5 minuts, que hem hagut de treure molta aigua, però bueno, no ens conformem amb un empat. Seria molt mediocre per la nostra part conformar-nos amb això. I res, hem de seguir treballant durant la setmana, igual que hem fet les quatre anteriors, i seguir traient els tres punts de 3 en 3, perquè amb un punt no anem enlloc.
Clar, el que sí també és cert que es pot fer la lectura de dir, sí, han empatat al final quan anava 1-0, però, home, venia tot un Eivissa aquí. Vosaltres sou un equip nou, en teoria, doncs per començar la Lliga us venia això, un dels favorits o un dels rivals a batre, no?, d'aquest grup 3. Per tant, també se li ha de donar aquesta part de mèrit a l'equip, no?
Sí, no li estic traient mèrit, l'únic que dic que és un equip nou, ells també, i no, o sigui, no podem buscar excuses enlloc, però bueno, contents amb el treball fet i a seguir.
Què tal la integració dels nous amb aquests primers compassos de temporada?
Bé, molt bé, la veritat és que és un grup increïble, hem fet un grup fantàstic i res.
Pretemporada, no sé fins a quin punt hi ha hagut càrrega física, ho dic perquè el ritme que heu imposat, no sé si aquí és la idea de, que us vol transmetre aquí l'Adrià en aquest cas, no? La de, nois, vull que correu i que no pareu.
Bueno, tenim un equip molt jove i també és aquesta la premissa que diu l'Adri des del primer minut, diu que hem de ser els millors apretant, hem de ser l'equip que sigui més físic i perquè, bueno, és això, vull dir, tots tenim una mitja edat de 25 anys i és el que juguem. Nosaltres apretem a dalt i és veritat que avui al final ens ha costat una mica, però bueno, això és agafar rodatge i ara que venen setmanes amb menys entrenos, descansar bé i agafar forces per lo que ve.
Quim, per anar-ho acabant, clar, avui traieu un punt, setmana que ve és veritat que visiteu a un recentment ascendit com és el Penya Esplugues, però després sí que ve un tram de calendari, doncs allò que s'espera complicat, que al final és una lliga que no dona treva, és veritat, que la majoria d'equips són molt complicats, però Barceloneta, el derbi contra la Pia, em sembla que us ve Cerdanyola després, costarà, no?, potser al principi, sobretot treure aquests punts, per tant, avui també, doncs aquest punt també pot, això, ajudar una mica al que us vindrà en les pròximes setmanes.
Sí, bueno, la veritat és que el calendari fos el que fos, l'havíem d'afrontar de la mateixa manera. Sabíem que, bueno, primeres jornades ens podria costar una mica pel fet de que som un grup nou, que ens hem d'integrar, però bueno, molta confiança en l'equip i ens és igual qui vingui, no menysprem ni a Penya Esplugues que acaba de pujar, ni a Barceloneta que ha quedat a dalt i enfrontem cada partit com el mateix rival.
Gràcies, Quim, i sort durant la resta de la temporada.
Merci, adeu.
I a tot això fèiem la prèvia amb Àlex Llamas, exjugador del club i ara a les files de l'Ibiza, i el pobre va tenir un retrobament més aviat negre, eh? Primer perquè va tenir diverses oportunitats per marcar que no va materialitzar pels pèls, però sobretot perquè en els últims segons es va lesionar en una acció fortuïta i va haver de ser portat en braços per abandonar la pista. Esperem que no sigui res per l'ala sabadellenc. Al final, empat pel club en aquesta primera jornada de segona B i derrota per l'Escola Pia, que va tornar amb les mans buides del seu desplaçament a Elx. 3-2 van caure els de Pedro Donoso contra un recentment ascendit que va saber aprofitar les seves ocasions, a diferència dels escolapis. José Ruiz Peluca, autor de la primera diana de la Pia, admet que no poden perdonar tant.
Tenemos un equipo, pero creo que perdimos nosotros, tuvimos bastantes errores, ellos lo supieron aprovechar. No fue nuestro día, porque al fin y al cabo ocasiones creamos, tuvimos muchas, tuvimos para empatar, incluso para ganar, pero no se dio. Y bueno, sobre todo hemos pensado ya, bueno, estuvimos hablando en el viaje y hemos hecho un poco autocrítica, que tenemos que corregir y tenemos que seguir adelante y seguir currando igual que como estábamos.
Un Peluca, per cert, que arrossegava molèsties, però finalment va poder jugar demostrant que ja ha deixat enrere la lesió que el va apartar de les pistes en el tram final de la temporada passada. La jornada d'aquest cap de setmana ens deixarà una Escola Pia Picassent al carrer Garcilaso i també un Penya Esplugues Natació Sabadell al Baix Llobregat. I a més de tot això, Marta Romance s'ha proclamat campiona d'Europa Sub-23 de duatló, com us explicàvem ahir. Avui les reaccions de la mateixa esportista, la triatleta sabadellenca, es va imposar a Bilbao en una prova que es disputava a la vegada, que la categoria elit, amb la qual cosa la duresa de la competició va ser més alta que si només competissin les joves promeses. Romance reconeix que el seu cos va respondre com ell esperava.
Estic molt contenta amb el resultat. Les sensacions en carrera van ser molt bones. He estat fent una preparació molt bona aquest estiu, unes setmanes així bones, i sabia que havia fet la feina, que podia sortir, però bueno, al final fins que no corres realment no saps si... O sigui, no saps on estàs, perquè al final competeixes amb noies que realment et trobes en els internacionals, però no saps exactament com estan de forma. Llavors, tu saps que arribes bé, però tampoc saps com pot anar.
La sabadellenca va aconseguir la victòria sub-23 a l'últim tram a peu quan va despenjar les seves rivals. Romance va necessitar 56 minuts i un segon per completar els 5 quilòmetres a peu, 20 en bicicleta i 2,5 més corrent un altre cop. Van acompanyar-la al podi la també espanyola Marina Muñoz, entrant a 2,15 de Romance, i la suïssa Delias Clavas 3 segons més tard. A més, l'esportista local va ser desena a la classificació global de la categoria elit. És el tram final del curs, però tot i així Romance allargarà el calendari dues setmanes més.
Després d'aquest europeu em queda... Bueno, aquesta setmana aniré a França a competir, que estic en un equip francès, competeixo allà en primera divisió i pràcticament ens trobarem totes les que ens vam trobar també a l'europeu. I al final aprofito també la forma física que tinc i també aguantaré la temporada una setmana més i me n'aniré a Cartagena, que tenim el campionat d'Espanya Trialó Sprint de categoria èlit, bueno, també sub-23, però bueno, que anem a lluitar amb les èlit. I així, doncs, tancaria la temporada.
Una temporada de confirmació per la sabadellenca. La primavera es va proclamar campiona de Catalunya absoluta i d'Espanya sub-23, classificant-se per aquest europeu i també pel Mundial de Romania, on es va penjar la plata i també va guanyar el classificatori per l'estatal de triatló sprint i va ser bronze sub-23 a la distància olímpica a finals d'agost, a Banyoles, per cert. I un últim apunt ràpid, d'esquash. Iker Pajares competeix avui mateix al Caire, a les piràmides de Giza. El sabadellenc ha passat a la segona ronda de l'Open d'Egipte d'esquash, campionat de categoria platí, després de guanyar a Henry Leung de Hong Kong en 3 sets, 6-11, 5-11 i 10-12. Ara s'enfronta l'escocès Greg Lovan, de 30 anys i el número 37 del món, a les 7 del vespre. Tancarà aquest duel en el torneig si són els 8 millors esquaixistes del rànquing PCA. D'aquesta manera arribem gairebé a les dues, per tant, moment de posar-nos al dia amb tot el que ha succeït avui a Sabadell. Demà a la una, d'aquí a 23 hores, més Hotel Suís. Podeu seguir informats, això sí, sempre, a @RadioSabadell a Twitter, a Instagram, o si no, a radiosabadell.fm. Demà, per exemple, en el menú del dia tindrem a la roda de premsa Alberto Fernández, jugador del Centre d'Esports. Buscarem ex del Calahorra i també del Centre d'Esports i la prèvia de totes les competicions de bàsquet que ja arrenquen aquesta setmana. Abraçada des del control de so del Toni González. Demà més. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.